Jo vaig anar al ginecòleg pensant que m'estava passant alguna cosa. O sigui, de sobte tenia unes regles super irregulars. Llavors, el que em vaig trobar és que vaig entrar allà a la consulta, però van donar per fet que jo ja sabia què estava passant. Simplement em van dir, ah, bueno, sí, quants anys tens? Clar, és la perimenopàusia. I jo vaig dir, a veure un moment, perquè ningú no m'ha parlat d'això.
A les dones ens diuen de petites que tenir la regla és gairebé un càstig. I quan ens anem fent grans, ningú ens diu res, silenci administratiu. I així anem pensant que la menopausa és allò que li passa a la veïna del quart. Avui és el Dia Mundial de la Menopausa i a les dones i els dies, com que ens agraden els misteris sense resoldre, volem parlar avui d'un moment encara més desconegut, la perimenopausa, aquell moment en què encara la regla no ha marxat, però el cos comencen a passar-hi coses.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Recordeu aquesta cançó de Blondie? Deborah Harry volia que un noi la truqués. Nosaltres no esperem la trucada de cap mascle avui, almenys aquesta nit. Esperem la trucada d'algú que ens expliqui per què el 2023 encara parlar de la salut de la dona és un tabú. I com dèiem al principi, ens pensem que tenim la regla i que d'un dia per l'altre arribarà la menopausa. Vaja, com si passéssim del romànic al gòtic en un sospir. I ja sabem que la vida no va així i tampoc la salut sexual i reproductiva de les dones. Però ho descobrim tard perquè ningú ens en parla. Avui per això tenim ganes de parlar de tot això amb la Carme Valls Llobet, que és metgessa especialitzada en endocrinologia i perspectiva de gènere. I ella ens explicarà una mica això que dèiem. Volem parlar de la perimenopausa. La tenim al telèfon. Carme Valls Llobet, bona nit.
Bona nit.
Fèiem una mica de broma, però sí que és veritat que acabem pensant allò que és una cosa que li passa a la veïna del quart, que a nosaltres no ens tocarà això de la menopausa. Per què hi ha... Digue'm.
No, que ens tocarà a totes.
Sí.
No ens hem de sorprendre i, per sort, ens tocarà perquè quan s'acaba la vida reproductiva, millor que deixem de perdre sang. Per tant, és una bona notícia la menopausa, que vol dir parar la menstruació.
Uh-huh.
Però una altra cosa que pregunteu, i està bé, està molt bé que en parlem, perquè no, això com em sembla que ho has dit ara fa un moment, no? Que no podem passar del romànic al gòtic.
Sí.
És a dir, període de transició. O sigui, hi ha un període de transició, més curt o més llarg individualment respecte a cada dona, en què es va disminuint cada vegada més la menstruació, canviant els cicles d'ordre. A vegades, no sempre, hi ha inclús més sagnats, aquí en diem la tempesta premenopàusica, perquè hi ha dones que s'ho passen malament, però poques. O sigui, en general, el període de transició va parar a començar a tenir alguna mica de calors, de fogots, cicles irregulars i, al revés, sangrar cada vegada menys. Això sempre els dic a qui li passa que és un bon acabament del procés de la menstruació.
Comença en una edat concreta? Anem aclarint coses. Comença una edat concreta o cada dona és un món?
Cada dona és un món. És cert que hi ha una relació, en aquest moment, de la menopausa precoç, que seria... La menopausa es considera l'edat entre 40, que pot presentar-se entre 45 i 55 anys. Si es presenta abans de 45, entre 40, inclús 38, 37 anys, hi ha algun problema. Per exemple, la relació amb el medi ambient i els derivats dels plàstics. Els bifenol policlorats, per exemple...
Sí, totes aquestes que es diuen disruptors endocrins, no? Que tu deus saber molt, això.
Exacte, doncs hi ha un disruptors endocrins concrets que poden fer avançar la menopausa. Ara comencen a haver-hi publicacions que ens expliquen aquesta possibilitat. En aquest cas, més aviat la menopausa desapareix, diguéssim, la menstruació desapareix ràpidament i no hi ha aquesta tempesta. Diríem, més menopausa precoç seria... Pues des dels 30, des dels 40 als 45.
El que passa és que no ho podem, com dèiem, cada persona és diferent, però sí que aquesta perimenopausa, aquest moment, aquest procés que va cap allà, ens afecta a totes. I hi ha uns símptomes principals? Podríem parlar de símptomes concrets?
Sí, jo crec que el principal seria, si comença... Que molestin, perquè que serien cicles menstruals més curts, o sigui, que hi hagi la menstruació cada 15 dies o cada 20, no cada 28, que durin les menstruacions molts dies, com quan eren adolescents les dones, tot això és degut a l'excés d'estrògens, que facin molt mal els pits, perquè també hi hagi un excés d'estrògens, i falla hormonalment la progesterona. O sigui, la hormona que està relacionada més amb la perimenopausa és el dèficit de progesterona i el manteniment encara dels estrògens en el cos i els fogots, perquè com més menys respon l'ovari, hi ha una calor de tant en tant per un increment de l'hormona de la hipòfisi que intenta estimular l'ovari, l'ovari no respon i aleshores venen aquests calors a vegades acompanyats de taquicàrdies que algunes dones s'espanten. Però això existeix i són uns símptomes d'abans de la menopausa.
Clar, i la duració d'aquest temps, d'aquesta perimenopausa, que estem parlant d'un any, pot durar 10 anys? O quant
no.
temps pot durar?
No, jo per la meva experiència i el que he pogut estudiar, aquest període habitualment oscil·la entre un, com molt, un any. Hi ha gent que li ha passat durant dos, però jo crec que si li passa durant més d'un període de 6 mesos, ja venen a demanar ajuda a veure si es pot fer alguna cosa. Vull dir, està passant un 2 anys dient, potser em vindrà la menopausa, però no em trobo bé. Hi ha solucions intermitges que poden ajudar en aquest període.
Tractaments hormonals, m'imagino.
Clar, però en aquest cas, precisament no amb estrògens, perquè d'estrògens encara en tenen, sinó a vegades amb progesterona natural micronitzada, que es pot donar a la segona fase del cicle. I clar, és una teràpia molt benigna, perquè no pot produir càncer de mama, al revés, es protegeix, i aleshores es pot ajudar a les que hi hagi un festival de símptomes, no? que afectin la qualitat de vida. Una cosa és un petit fogot, una altra cosa és que la menstruació d'un mes sigui molt abundant, i l'altre és que
perquè podem agafar anèmies i altres qüestions, no?
Ah, exacte. Això interfereixi la vida.
Molt bé.
Si interfereix la qualitat de vida, millor demanar ajuda.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos parlat de la perimenopausa, d'aquest procés abans de la menopausa, que del que encara no en sabem gaire, però a poc doncs anem parlant. Carme Valls Llobet, sí. Metgessa endocrinòloga amb perspectiva de gènere, moltes gràcies.
Sí, moltes gràcies i gràcies per poder fer aquesta tasca de divulgació. Molt bo el programa.
Cada dia, d'11 a 12 de la nit. Gràcies, una abraçada, bona nit.
Adéu.
Ens podeu sentir quan vulgueu i sempre en podcast. catradio.cat/donesidies. Look at mama, I'm coming
home. Look at daddy, I'm gonna roll. Les dones se'ns ha educat per donar llum, criar els nostres fills, sempre se'ns ha parlat d'això d'una manera natural, però no per acompanyar-los al final de la seva vida. Què passa quan una mare, en volíem parlar, sabem que és un tema dur, però què passa quan una mare ha d'afrontar la mort d'un fill o d'una filla? Avui a Les Dones i els Dies volem parlar de morts que arriben abans d'hora i que ho trasbalsen tot quan no ens ho esperem. I de com en aquests moments massa sovint som les dones les que ens aboquem a cuidar els altres. Sempre hem fet aquest paper, no? Les vetlladores, les que ajuden i acompanyen a morir els altres, no? Per això hem convidat a l'estudi avui a la Cristina Llagostera, que és psicòloga especialitzada en cures paliatives, psicooncologia i atenció als processos de pèrdua i dol, i autora d'un llibre molt important que es diu Morir con amor. Benvinguda, bona nit.
Hola, bona
Com
nit.
Com estàs?
Moltes gràcies per convidar-me.
Dèiem això al principi, ho hem estat treballant amb la Judit, que aquests dies també doncs, has conegut una persona que ha passat per aquest procés.
Sí, després la coneixerem.
I sabem que cada mort és diferent, cada família és diferent, no volem caure en el cliché, però sí que el vincle mare-fills sempre és molt important, no? I això que dèiem, estem com criades o educades per fer tot el que se suposa que hem de fer com a mares, però com rebem això, no? Que popularment sempre es diu que és el pitjor que li pot passar a una mare.
Sí, bueno, una mare i un pare, no? Però sí que és cert que clar, ningú està preparat per perdre un fill. És una mort traumàtica, perquè és una mort a destemps, sent com una mort injusta, perquè la mare no ho sent totalment injust que hagi d'acompanyar a morir, no?, o d'enterrar un fill o una filla. I també moltes vegades, com que les mares, no?, i també sovint els pares, tenen aquesta funció de protecció, moltes vegades quan mort un fill es sent com si un no hagués complert aquesta funció, no? I a vegades d'una forma molt irracional pot esdevenir com un sentiment de culpa, no? Com de he fallat, no? No ho he fet prou bé, no l'he pogut protegir prou, no?
Veiem ara, per exemple, moltes dones que tenen moltes ganes de ser mares, és a dir, jo crec que no s'havia parlat mai de tant d'això, del desig de ser mare. Antigament els fills els tenien perquè tocava, no? Però ara hi ha moltes dones que les sentim dient és el que més volia en aquesta vida, faig el que sigui per aconseguir-ho, etc. No? Per això també, quan es perd aquesta criatura, o aquesta persona ja adulta, s'està perdent també una part d'ella mateixa, no? Moltes dones ho deuen sentir així.
Clar, jo crec que anteriorment inclús la mort també es vivia diferent. Els pares tenien a vegades molts fills i era molt habitual que algú morís al part,
sí. o de
petits. Ara tenim menys fills, els tenim com tu dius, amb molt anhel, no? Amb molt desig de ser pares o ser mares. I alhora, quan es perd, hi ha una relació com molt, molt, molt única, no?, amb aquest fill o amb aquesta filla. I això sí que és una cosa que jo moltes vegades escolto, no?, per part de persones que han mort, persones molt estimades, no?, que senten com si li han arrencat una part seva. I especialment quan es tracta d'un fill o d'una filla, perquè és com un amor tan intern, no? És com una part d'un mateix, no? Que també has tingut l'anhel de l'embaràs moltes vegades, no? L'has cuidat de petit, l'has vist créixer a vegades durant uns anys, que quan es perd aquesta connexió es sent com si una part d'un mateix desaparegués, no? I sovint hi ha com una pèrdua inclús de la pròpia identitat, no? Hi ha persones que diuen que tambaleja la seva pròpia identitat, no? Perquè i ara qui sóc jo, no? Jo era la mare de, o jo era el pare de, i ara qui sóc, no? Com em presento inclús a la societat. I wake up feeling nothing, camouflage the waving sky. I sit at my piano, wonder the wild wind.
Doncs escolta, Judit, molt colpidor això que ens explica ara la Cristina, però justament tu també vas sentir un testimoni molt colpidor i vas sí. conèixer aquesta mare, no?
Sí, és l'Adriana, i el que explicava ara la Cristina encaixa a la perfecció. Tots aquests sentiments que ella ara descrivia encaixen molt bé amb el que l'Adriana va sentir quan va morir la seva filla de només 32 anys, no? La seva història és un reflex de tot això. Perdre una filla per ella va ser un xoc molt dur. Ara ja fa 7 anys d'aquell moment, per tant, ja ha pogut pair el dol, ens n'ha pogut parlar des de la calma i la serenor, que això també és important, no?, per ordenar tots els sentiments i tots els pensaments.
No volíem fer un drama, tampoc, en aquest programa. Volíem fer una companyia.
Exacte, no? Parlar-ho des d'aquesta calma, no? I jo li vaig dir, escolta, quedem a un lloc que sigui tranquil, no?, que no ens atabalem, un lloc on tu puguis parlar d'això tranquil·lament. I vam dir de quedar al mar, a Premià, davant del mar, perquè és un lloc molt especial per ella.
Bueno, es especial porque es donde está mi hija, ¿no? Mi hija falleció hace 7 años y pidió que sus cenizas se esparcieran en una pequeña cala que hay en Formentera. Todo es el Mediterráneo, ¿no? Y mi hija está en todo él. En cualquier rinconcito del Mediterráneo, pues yo me siento muy, muy acompañada.
A la Caro, que és la seva filla, li van detectar un càncer quan tenia només 29 anys. Ja feia un temps que havia anat a la ginecòloga perquè tenia un bony al pit. Al principi li van dir que no era res, però en només un any aquell bony va créixer 7 centímetres. Per tant, era un tumor, tenia càncer de mama. i evidentment rebre el diagnòstic va ser molt dur, però també ho va ser tot el procés d'aquesta malaltia, no? Va fer primer la quimio, després la van operar, va fer la ràdio, i en una de les últimes sessions de ràdio es va començar a trobar malament, i va ser llavors quan li van detectar una metàstasi al cervell.
Bueno, ahí se me vino todo el mundo encima, ¿no? Fue terrible eso. Y vivió dos años. Dos años que fueron terribles porque le daban ataques de epilepsia, tenía que ir en silla de ruedas porque en cualquier momento le daba un ataque y se caía. Ella vivía en pareja y quiso que yo me fuera a dormir con ella. Su pareja dormía en una habitación y yo dormía con ella porque había que despertarla cada cuatro horas para darle morfina. Fue muy duro todo el proceso, muy duro porque además ella trabajaba en la sanidad y sabía perfectamente lo que estaba pasando, ¿no?
Això que comentàvem abans amb la Cristina, que el vincle mare-filla en aquest cas va arribar a ser tan profund que fins i tot van acabar dormint juntes cada nit, no? Perquè la mare la pogués cuidar millor.
Era com... És curiós, eh? Tenia parella, però decidia que dormim la seva
ella
mare, no?
Ella volia dormir amb la seva mare, no? Com tornar allò més primigeni.
No sé si tornem a ser petits quan estem en un procés així. Tornem a ser petites?
La persona està en un estat manera molt vulnerable. Uh-huh. Llavors, quan estem molt, molt vulnerables, també busquem allò que ens dona seguretat. I en el cas de la Caro li donava seguretat com aquest vincle amb la seva mare, no? Aquesta proximitat per part d'ella. També sabia com que ella portava tot com molt, molt reglat, no? Molt, amb molta tensió. I és com que també sabia qui podia fer cada funció, no? Però sí que és des d'aquesta vulnerabilitat que a vegades es fa com una certa dependència, no? Però que en aquests moments és natural, no? Mm-hmm. Perquè com els nens petits que necessiten més, no? dels lligams importants, en el cas de la malaltia també.
I aquestes nits, no? Que van convertir en moltes nits, eren moments de cuidar, però també de parlar molt.
Una vez cuando la ingresaron por última vez me dijo, si supieras que me voy a morir, ¿me lo dirías? Y yo le dije, bueno, primero tendría que saber si te vas a morir. Y segundo, esperaría que me lo preguntes. Pero si fuese así, sí te lo diría. Y no me dijo nada más, nunca. Pero ella sabía muy bien.
Sabia molt bé el que li passava, no? Imagina.
Era molt conscient perquè ella era infermera i això, doncs ella com a professional ho havia vist, no? I ara li tocava viure a ella.
És un dol doble aquest, perquè moltes vegades es parla poc de com viuen els professionals quan es posen malalts, com viuen això, no? Perquè han estat sempre
doncs sí,
cuidant
aquest,
els altres,
aquest és
un tema,
un
temasso, eh? Em fa la sensació.
És un tema i s'ha estudiat poc, perquè sí que és cert que els professionals de la salut, en quan nosaltres tenim temes de salut o els nostres familiars, avancem molt més ràpid, perquè clar, perquè hem vist moltes situacions, no? Llavors també hi ha persones que es poden espantar més, alhora també, tot i això, internament tenim els nostres mecanismes de protecció, totes les persones. I en el cas de la Caro també era així. Tot i que era conscient de la seva situació, també hi havia una part que estava com a vegades cercant certa esperança, no? O agafant-se a certa esperança. I a vegades aquesta oscil·lació, no? que des de fora pot semblar com una mica estranya, entre ser conscient del que està passant i tenir esperança, també ajuda en el procés aquesta oscil·lació, aquesta ambivalència.
Mm-hmm. Això, el que deies, no? Van ser setmanes, mesos, anys molt durs, però també hi va haver espai per tenir converses i moments bonics.
Siempre siguió siendo un amor, porque cuando venían a traer el menú, para elegir el menú, yo se lo leía y... Un día, uno de los últimos días que comió, le digo, mira, Caro, hay pescado, tal, cual. Y de acompañamiento hay patatas, hay verduras. Y me dice, mami, el mejor acompañamiento sos vos. Bueno, siempre dándote. Y entonces tenías que ser tú muy fuerte, porque viéndola ella, lo fuerte que era... Tu no podies flaquear en ningú moment. Tenies que respondre de la mateixa manera, no?
Important això que sentim, perquè també les dones ens diuen que nosaltres estem més connectades amb els nostres sentiments, que parlem més entre nosaltres, però clar, aquí has de fer una mica allò de... Vaja, de paret de Portland, no? També, de que no se't noti que t'estàs trencant com a mare.
Sí, però alhora ja... pot haver una connexió molt bonica, no? És a dir, que quan estic segura que quan l'Adriana sentia això i escoltava això per part de la seva filla, estaven absolutament connectades. Sí que és cert que igual ella es resguardava, l'Adriana, pues de treure el seu dolor davant de la seva filla, que...
Això també és un aprenentatge, eh?
Sí, que nosaltres sempre diem, a vegades tampoc passa res per plorar junts, a vegades això també inclús és beneficiós, perquè si no podem... Hi ha persones com que posen una barrera precisament per la por a que m'emocionaré. I tot i això, hi ha situacions que toquen la fibra, hi ha situacions que emocionen, però també la persona, i en aquest cas l'Adriana, tenia molt clar que el seu dolor l'havia com d'expressar i deixar sortir amb amplitud i amb plenitud doncs en altres espais o en altres moments, i amb la seva filla, doncs preservar una mica això, no? A vegades passa que els cuidadors, tots aquests sentiments, com que en aquell moment estan tan cap enfora, tan atents a la seva filla, en el cas de l'Adriana, no? A la persona que està malalta, que diuen, en aquell moment no em surt tant perquè em ve com una força, no? Hi ha una força en aquest vincle en el que estem per l'altre, estem cuidant a l'altre. I després, en el dol, és quan tot això es pot pair i es pot resituar. I a vegades, en el dol, treballem aquests impactes de certs moments, que he escoltat això, que vaig veure això amb la meva filla i que
vaig aguantar, no?
Això mateix.
Tu vas fer de terapeuta d'aquesta situació que estem sentint ara, no?
Sí,
vaig que tu portar... coneixes allò a fons.
Sí, a la Caro i a la seva mare, sí. Sí.
Ens falten eines per entendre i per acompanyar els processos de morir. Està clar que no en parlem gaire, que és un tema tabú. Mm. Fins i tot ara fent aquest programa, algú deu dir, apago la ràdio, tu.
Ja,
no?
Sí, és veritat.
I, escolta, ho he de sentir, això, no? Sí. Però és que al final a tots ens passarà això. No podem estar mirant a l'altra banda.
Sí, perquè tots ens trobarem o en situacions d'haver d'afrontar a vegades un procés de malaltia i la possibilitat de morir, o d'acompanyar algú altre, no? I jo crec que sí que és important parlar-ne, i inclús és molt important parlar-ne abans d'estar malalts, perquè a vegades en una situació crítica és molt més difícil treure certs temes, i si en canvi la família ja està com avesada, ja està com acostumada a tractar aquests temes, es farà més fàcil. Tot i així, a vegades inclús en moments crítics hi ha famílies que necessiten posar paraules i cobren aquests temes, i d'altres que tenen un estil en el que potser no ho posaran en paraules, però ho expressaran d'una altra manera. I també hem de respectar aquests estils diferents de les famílies.
Como espuma que inerte lleva el caudaloso río.
En el seu cas, doncs, el fet de compartir aquestes converses tan complicades, no? Doncs va fer que el vincle que tenien entre mare i filla encara s'enfortís més.
Caro fue como mi sombra, ¿no? Ella los fines de semana se los pasaba conmigo. Cuando existían los videoclubs, íbamos y nos alquilábamos 6 películas y nos pasábamos hasta las 4 o 5 de la mañana viendo películas. Y, ¿qué, ma? ¿Te hacen unos crepes? Vale, venga. Hacía los crepes cuando terminaba la película, poníamos otra. Íbamos a tomar algo juntas, íbamos a hacer la compra juntas. No sé, era mi sombra. Era todo. Todo.
En tots aquests processos de final de vida també hi ha un altre tema, no? Que és el d'anar tancant capítols i anar veient i anar experimentant aquelles últimes vegades de tot allò que ens agrada.
Su cantante favorito. Tuvimos la suerte de que vino al Palau Sant Jordi y fuimos al concierto. Lo vivió, pero con una felicidad, una alegría. Se bailó todo el concierto. Y cuando volvíamos en el coche se puso a llorar. Le digo, Caro, ¿pero qué pasa? ¿Por qué lloras? Dice, es que no lo voy a volver a ver más. Disfrutaba sabiendo, ¿no?, que eso no lo iba a volver a repetir. Y para una madre es terrible eso. Una madre siempre intenta solucionar los problemas de sus hijos. E intenta que sufran lo mínimo. Pero en este caso yo tenía las manos atadas, no podía hacer absolutamente nada. No estaba en mis manos. No, solo me quedaba acompañarla y hacerla feliz y seguir dándole todo el amor que le di desde que nació.
Les mares, cuidadores, aquelles que sempre estan allà, que sempre estan disponibles. També quina feinada i quin esforç per una mare. O sigui, que ho fa volent, i que ho fa amb tot l'amor del món. Però déu-n'hi-do, també, després, com et recuperes d'això. O sigui, no només per la pèrdua, sinó de que deixes de ser aquella persona que dona, no?
Sí, que sovint també aquí s'ha posat com un sentit de vida, no? Clar, hi ha un sentit com a mare de cuidar els fills, però quan els fills emmalalteixen, això es multiplica, no? Perquè de cop i volta aquesta filla necessitava molt més de la mare, no? I alhora també com viure això, no? Que l'Adriana va poder fer molt bé de traspassar la impotència, perquè, clar, imagina't aquesta impotència, no?, de no poder resoldre la situació, que això implica tantíssimes emocions per dintre i tan difícils, i sobreposar-te això per marcar-te com a objectiu de l'haig d'acompanyar amb ella, no? I això, doncs, ja, d'alguna manera, ja m'ho treballaré en un altre moment, ho deixo a un costat per acompanyar-la.
Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana vino para ver.
Va arribar un moment que la situació de la Caro es va fer cada cop més insostenible. Va arribar un punt que la van haver de sedar perquè el càncer s'havia apoderat literalment dels seus ossos i el seu dolor era terrible.
Hasta que un día le dije a mi hija, le digo, Romy, es justo lo que está viviendo tu hermana. Ya no está y está sufriendo. Tenemos que hacer algo. No se merece seguir sufriendo. Entonces, cuando vino la enfermera, le dije que, por favor, cuando viniera su oncóloga, viniera a verme, que quería hablar con ella. Y le dije que estaba dispuesta a que mi hija dejara de sufrir lo antes posible. Y ese día se fue. Es una decisión dura, pero que no me arrepiento y la volvería a hacer por amor. La hubiese tenido una semana más sufriendo. Para mí eso es egoísmo. Pero no tenía que pensar en mí, tenía que pensar en ella. No quería que después de todo ya lo que había pasado acabara de esa manera, ¿no? Creo que hice lo correcto. Sé que hice lo correcto. De acuerdo con mi otra hija y con todos los médicos.
Clar, aquí la Caro ja estava a un punt molt malalta, no?, que li va fer metàstasi al cervell, aquest càncer, i llavors va haver de ser la seva pròpia mare qui decidís posar fi a la seva vida, no, Cristina?
Clar, era, penseu que és una situació ja de molt pròxima, no?, a la mort. No? Llavors, quan hi ha afectació cerebral, a vegades tampoc no hi ha la plena capacitat de decidir, però sí, llavors són els familiars que s'hi detecten, els familiars i els professionals, que s'hi detecten una situació d'alt patiment, doncs tenim també mesures, no?, com una sedació pal·liativa en la que es redueix la consciència perquè no hi hagi patiment i que la persona faci el seu procés sense patiment.
Això és l'acte d'amor més gran, eh?
Sí, i és l'acte d'amor de deixar anar, no?, i de deixar anar sabent que també com que no hi ha res a fer, no? Segurament si l'Adriana sapigués que hi hauria una petita esperança per fer alguna cosa, doncs no hagués pres aquesta decisió, ella i la seva família, no? Però és que no hi havia res a fer i a vegades són hores o més dies de patiment i la sedació fa aquesta prevenció del
Exacte.
Patiment.
És el que ella ens deia, no? Per egoisme, jo hauria volgut que la meva filla continués vivint, però no volia ja que patís més i, per tant, vaig decidir que ja n'hi havia prou.
No hay nada que se pueda comparar a la pérdida de un hijo. No se puede expresar de ninguna manera lo que sientes. Parece que te arrancan algo de dentro de ti, que te estás volviendo loca. Son un montón de cosas que te van pasando que realmente no se pueden explicar.
Clar, tot això que ara explica l'Adriana forma part de tot el procés, no?, que va fer la seva filla. Van decidir sedar-la, i sedar-la no és el mateix que practicar-li una eutanàsia, són processos diferents, és un aclariment important que s'ha de fer. Clar, és un procés, sigui com sigui, molt dolorós, perquè has de com anar veient que la vida de la teva filla s'apaga i hi ha moments que per una mare això és supercomplicat.
Este dolor me ha hecho de hierro. porque me pasan cosas que de repente me tendrían que hacer sufrir, pero no sufro. No les doy la importancia que le hubiese dado en otro momento. Yo pasé 2 cánceres el año pasado y el anteaño, y a mí me dieron el diagnóstico y fue como si me hubieran dicho que tenía un resfrío. No tuve reacción y no tuve preocupación en ningún momento. Fue tan sencillo todo, me operaron, me hicieron radio y ya está, porque me parecía algo tan injusto que yo con 64 años, con una vida hecha, mis hijas grandes, tener que seguir viviendo, ¿no? Y que todo hubiese salido tan bien. Y mi hija con 29 años, que tenía una vida por delante y ese verano se casaba, tenía su vestido de novia, quería seguir estudiando, tenía muchos proyectos. Y claro, ahí sí que me hundí mucho, pero mucho. Me dolía el hecho de haberme curado. Lo veía injusto. Me sentía mal. No lo llegaba a entender ni lo voy a entender, ¿no?
La ràbia, no?, que també suposa en aquests processos, la incomprensió, no?, perquè jo em curo i la meva filla, que és més jove, no? Això és terrible.
Sí, per als pares i les mares a vegades es sent com això, injust, no?, sobreviure a una filla. I que el pare de l'Adriana tingués aquest procés oncològic i ella el pogués resoldre i la seva filla no, es sent com molt surrealista, no? Com una cosa que no es comprèn.
Que no toca, a més,
que no
per
toca.
Un tema cronològic no toca.
Això mateix, que no toca.
Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna.
Sentim tota aquesta història. Sé que ens esteu sentint, els oients de Les Dones i els Dies, i dieu, home, déu-n'hi-do quina història més bèstia. Totes aquestes històries de dolor, de cuidar, d'estar, doncs, fent companyia a una persona que s'ha de morir no és fàcil. Però també hi ha una satisfacció que ens deies, Cristina, que li queda, doncs, a les mares i totes aquestes dones que cuiden i que tenen cura dels altres, no? I és molt important a l'hora de després elles poder fer el dol quan la persona ja no hi és, no?
Per descomptat, perquè les persones que hi són i que decideixen ser-hi i cuidar, és cert que hi ha moltes coses que no estan a les seves mans, com deia l'Adriana, però allò que han pogut posar després li retorna en forma de pau. No vol dir això que no hagin de fer el seu dol i la pèrdua la tenen, sí o sí, però també hi ha una grandíssima gratificació a poder donar com aquest embolcall amorós a una persona que estimes tant i que s'està marxant, no? Llavors és, vale, no puc canviar la situació, però el que sí que puc fer és acompanyar i donar-li el màxim de benestar, el màxim d'amor, i això queda per sempre, per la persona que ha estat cuidant, no?, per aquesta mare, per exemple.
És com un escalfor, no?, que ens queda, un abric que ens queda per protegir-nos, no?, del dolor tan gran que tenim per la pèrdua, no?
Sí, i sobretot moltes vegades diuen que es senten com en pau amb el que han pogut donar per part seva. Hi ha coses que no han pogut canviar, però el que han pogut donar sí que els reporta pau.
Això, Judit, t'ho va explicar l'Adriana, no?
Sí, aquest sentiment de que ara ella ja ha pogut pair tot això, no? I també el tenir present la seva filla al seu dia a dia sense que això li causi dolor.
Yo no digo que Caro se murió, no digo que Caro se fue. Se fue su cuerpo, pero Caro está en mí cada día y en todas partes. Su sonrisa, su sentido del humor, sus ganas de vivir, sus enfados, su simpatía, todo. Todo eso lo llevo. No hay día que no recuerde algo y me saca una sonrisa. Así que está.
Quan podem riure, quan podem somriure d'aquells moments bons que havíem tingut a la vida, és que el dol està fet? O s'està, com a mínim, cicatritzant?
Bueno, sempre hi ha com un dilema amb això del dol resolt o acceptat, i més amb el cas dels fills, no? Perquè sempre queda com un remanent de dolor. Però sí que és cert que quan el dol està més avançat, hi ha una connexió més amb la persona que ha mort a través de l'amor, i no tant del dolor. Al principi el dolor és desgarrador, no? I és com el que envaeix. I després hi ha una connexió més a través d'una sensació amorosa. I com en el cas de l'Adriana, també com amb una molt sovint com amb una percepció, no, d'integrar a la persona dins d'un mateix, no? Això no es pot fer a voluntat. Això, diguem-ne, és com conclusió o resultat d'un procés emocional molt intens, i es dona quan es dona, no es pot provocar des de fora, però sí que diem que quan la pèrdua està com integrada és un bon signe d'aquest dol.
Han passat 7 anys d'aquesta pèrdua, però l'Adriana ara està bé i fins i tot, no sé com definir-ho, però li ha trobat el gust a cuidar a malalts terminals.
Sí, fa una feina molt bonica, no? que d'ençà de la mort de la seva filla, doncs ha decidit dedicar el seu temps a acompanyar altres persones que estan en la situació que ella va haver de viure, no? Ella diu que és una manera de retornar tot l'amor que va rebre quan la seva filla va marxar.
Tu que et dediques a acompanyar tantes persones a morir o a familiars que passen per aquests processos, ja sé que la pregunta que ara et faré és molt difícil, però què és el més important? És a dir, aquest acompanyament d'amor que dèiem, que és el que has après tu més? O potser el dia que tot passa i dius, jo després de tractar tota aquesta gent, sento que...
Home, si ho porto a mi, et diria que per mi acompanyar a aquestes famílies, a aquestes persones en aquest procés final, primer ho sento un privilegi, perquè estic acompanyant una cosa que sé que en algun moment viuré com a familiar i en primera persona. I després, per mi, contínuament és un creixement personal. Llavors jo considero, no, que tenir present la mort, parlar d'ella, estar a prop també d'ella, com estem alguns professionals, tot i que pot semblar molt dur, també és una cosa que et dona profunditat a la vida. Perquè et connecta amb allò que és més essencial, més prioritari, amb allò que té a veure també, a vegades inclús amb la part més espiritual o més existencial, no? Des de com cadascú ho entengui. I per mi és un creixement personal el poder fer aquest treball.
N'hem de parlar més, això és segur. Si esteu passant per aquest moment, podeu llegir aquest llibre que es diu Morir con Amor, de la Cristina Llagostera, psicòloga especialitzada en cures pal·liatives i psico-oncologia i atenció als processos de pèrdua i dol. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merci. Merci, Judit Pastor.
A tu. Bona nit. Con el vaivén del mar, que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar, que va y viene,
con el loco aquel que lleva usted la frente. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito, y recuerda siempre que tú eres la medicina. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito, y recuerda siempre que tú eres la medicina. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Amigues, com esteu? No m'interessa. Benvingudes a la segona temporada del Nou Paradigma, avui capítol 3 des de la llama, amb un públic meravellós que ara mateix ens farà un aplaudiment.
Gràcies, gràcies. Si us pensàveu que Les Dones i els Dies a partir d'ara farà la Natza Ferrer, home, suposo que és un somni, un mit d'aquesta emissora, però encara no s'està produint. Natza Ferrer, què tal?
Hola, què tal? No, ja està bé que ho facis tu, a mi deixa'm estar.
Home, t'ho faries molt bé, també,
eh? No, sí, però aneu molt tard,
aneu
molt tard.
Aneu molt tard, t'estàs dormint en aquella hora.
Sí, jo estic dormint, sí. Me'n vaig a dormir molt d'hora, sí.
Clar, és per això que fas un podcast, perquè la gent et pugui escoltar totes les hores del món.
Exacte, quan vulguin.
Quan vulguin, fins i tot quan dormen. Allò de la RMS o no sé què, ho fan amb tu, sí o no?
Imagina't.
Fan l'amor amb tu, amb el nou paradigma.
Calla.
No, no t'agrada la imatge? Doncs escolta,
no t'agrada la imatge,
d'acord. Natza Ferrer, la periodista conegudíssima, i l'actriu Judit Martín fan, ja sabeu des de fa temps, aquest podcast fantàstic que és l'enveja de totes les veïnes, que es diu El Nou Paradigma. I per què en parlem? Dieu, esteu a la ràdio, estem parlant d'un podcast. Què està passant aquí? Doncs que aquest dissabte 21 d'octubre al Teatre Victòria s'hi organitza una marató de podcast, el Festival Victòria per Podcast. I estem parlant, atenció, quin mal de cap, amb tot el carinyo, de 10 podcasts en 12 hores que convertiran el festival en el rècord mundial del podcast en emissió interrompuda. I sereu a les 9 de la nit, després la Sultana i abans d'aquell programa premiat amb un Ondas, el Búnquer. Això és pressió,
efectivament.
Ho sabeu?
Sí. Acabo de preguntar-me què és la ràdio de proximitat, perquè jo entenia que tota la ràdio era de proximitat, però es veu que n'hi ha una específica que és de proximitat i és la que ha rebut el premi al Búnquer, no? Podríem fer moltes preguntes al voltant del què és la ràdio de proximitat i no arribar, com sempre, a cap conclusió.
Escolta, aquesta és la base. M'estàs dient que serà el tema del que parlareu aquest pròxim dia o què?
No, normalment els temes dels que parlarem, per fer-ho tot superapassionant i intrigant, no els acostumem a dir, però jo et puc dir que tindrà relació amb el que s'estarà fent allà, que és aquesta marató, són els rècords... Bueno, parlarem una mica d'aquestes coses que la Judit i a mi ens exciten moltíssim.
Veniu vestides de paisanes o anireu de Verges del Rocío? Com ho feu, això? Pregunto.
No. Sempre anem de Verges del Rocío,
per
allà
tot arreu,
on tenim. Sí,
de
altra cosa és que la gent ho vegi, altra cosa
Exacte.
És que la gent ho vegi.
Exacte.
Nosaltres sempre hi anem. Llavors, que hi vagin, que ens vegin, i és un podcast que crea addicció, a diferència de molts altres podcasts que els escoltes una vegada i ja no necessites escoltar-los més.
De fet, ja aquest, no vols escoltar-los més.
Efectivament, ja no vols. Aquest és una i ja no el deixes.
Exacte, dues temporades ja a punt d'estrenar la tercera, vull dir que està tenint èxit la cosa.
Sí.
I estreneu
un èxit
aclaparador, digueu.
Sí, jo la cosa aquesta de l'èxit, del triomf, això, si vols un dia en parlem amb calma, però em fa una mica de gràcia. Té molt èxit perquè la Judit i jo portem 3 anys ja fent això i ens ho passem de conya encara com el primer dia. És com un enamorament de podcast.
M'agrada. Sona molt sexual, clarament. El 30 d'octubre...
No, jo li vols veure tu. Avui li vols veure tota
no
cosa
sé,
sexual.
No sé.
Això és perquè aneu tan tard.
Això
no,
és per
no,
això.
No prova
Exacte. No em prova aquest horari. Abans no era així jo. Aquest dissabte, 21 d'octubre, Teatre Victòria, 12 hores de podcast, les cheerleaders, aquestes dues fantàstiques, Judit Martín i Natza Ferrer, a les 9 de la nit. I encara queden entrades...
Encara queden entrades, però, bueno, espavileu. Però sí, encara en queden, diguéssim.
Molt bé, doncs Natza Ferrer, fins aviat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Merci, una abraçada.
Ciao.
A les dones i els dies, et canviem la lluna.
Moltes coses passen en aquest programa, també rebem oients emocionades per el que hem sentit abans, però també és moment de riure i de reflexionar, perquè tenim aquí una dona que en sap molt d'art, que és l'Anna Maria Endebert, que cada setmana, quan pot, va venint i es va explicant coses. I avui, bona nit, per cert.
Bona nit, Montse.
Em deies, te n'has adonat que quan vas al museu tots són senyores despullades?
Tot. Bueno, jo segur que tu te n'has adonat.
Jo me n'he adonat, perquè
a mi no
se m'escapa res.
Sí, però és que jo ara sóc profe i tinc moltes alumnes que estudien art i, pobretes meves, un dia els vaig preguntar i elles que són totes feministes i modernes i no hi havien caigut mai, cap, ni una.
Jo crec que ho donem per fet, és aquest imaginari amb el que totes estem construïdes, i clar, com que sota sempre hi posa una etiqueta de Venus, de verge, de no sé què i tal, doncs tu en passes tot.
Correcte.
Perquè dius, una verge perquè ha d'ensenyar el pit esquerre.
Exacte, bàsicament avui et vinc a explicar això, Montse, que com és que tenim a tots els museus d'aquest món nostre dones despullades, però quan dic despullades és de cap a peus, a ningú li estranya, tothom ho aplaudeix i és meravellós, i mai ho hem condemnat quan tu saps que som una societat que... molts anys de missa fins fa 4 dies.
Sobretot tu, no?
Jo la primera, aquí on em veus he fet la comunió. La cosa és que, clar, com és que hem deixat tanta carnassa apareixen en els museus? Doncs tu ho has dit molt bé, perquè no hem dit mai que retratàvem la veïna del cinquè ni la del sisè. Sempre hem dit una Venus, una Eva mossegant la poma, una era, una Afrodita.
I tothom sap que l'Eva, com era una perduda, doncs havia d'anar amb boles, no?
Sí, un dia en parlarem perquè és un personatge superinteressant. Però sí, la cosa és aquesta. Hem permès que hi hagi tantes dones despullades en els museus, en els quadres, en les escultures, perquè mai hem dit que eren dones, hem dit que eren éssers mitològics superiors, i llavors aquests, pues, evidentment, no els pots criticar.
I aquests no van mai amb jaqueta pel món.
Ni de conya.
Jo sóc una deessa, també. Ara me n'adono. Has vist quina música que t'he posat avui?
M'agrada.
Són versions barroques.
Senyora, com jo.
Perquè a l'època barroca hi havia molta festa, no? També. I moltes senyores nues.
Bueno,
sota els anagos.
La festa, jo em sembla que la feien ells. Elles, no tanta.
Exacte. Explica'ns una mica, perquè moltes d'aquests quadres que veiem, en el fons, vindrien a ser... com ara podríem parlar de pornografia, i als anys 80 podríem parlar de revistes com l'Interview, no? Eren sí. Una cosa com un plaer propi que tenien alguns senyors i que ha anat passant als museus. Explica'm això perquè és molt interessant.
Sí, jo quan dic això la gent s'esgarrifa una mica, els meus alumnes, pobres, no sabien com posar-s'hi. Però és veritat, és a dir, aquestes imatges, les imatges de consum sexual sempre hi han estat. Ara ni diem porno, ara ni diem YouTube, ara ni diem el que tu vulguis, vídeos. Però si anem tirant enrere, doncs en algun moment hi havia fotografies, tu has dit Interview, supergran exemple d'aquest país, però si tires més enrere, no hi ha ni fotografia. Llavors, què necessites?
Et muntes un quadre a casa.
Et muntes un quadre a casa. Llavors, aquests quadres que veiem de senyores que han perdut la roba, doncs eren...
M'agrada molt, ho vas dir molt finet.
Eren quadres que encarregaven homes
sí.
pel seu gaudi i ús privat.
Això... Gaudi i ús.
Sí. És... Aquí que ja no continuaré. Però...
No continuarem. No. Però potser algunes tenien una mica de pàtina.
Ai, Montse, per favor.
La cosa és que què feien?
La cosa és que aquests quadres estaven en habitacions privades, en despatxos privats. Llavors, no és com ara que tu vas al museu. Això als museus és una cosa de fa 4 dies que algú es va inventar per dir que la cultura és democràtica. Tant de bo fos, de veritat, no?
Però abans hi havia un senyor que tenia calés i deia... Fes-me, dibuixa'm unes...
Una Venus.
Una Venus.
Clar. Però l'artista ja pillava que la Venus era una pobra remengada del carrer que li pagava 4 rals, li feia de models, es despullava, la pintava, li posava a la cartela Afrodita. I aquí tothom content.
I a mi m'han dit amb un moixonet, que no sé si és veritat, tu deus saber que ets la historiadora de l'art, que algunes eren bàsicament, és a dir, tenien la cara de la querida. De l'amiga, de la més cansada.
Clar.
I llavors tenien el cos de la perduda del carrer, pobreta, que li havien pagat 4 rals, ho has dit tu això, eh?
Sí.
No ho he dit jo. Sí. I llavors la cara de la nòvia oficial del regne.
Clar.
I la dona no s'enterava de res.
A veure, la dona entrava al despatx? No. Perquè on estava la dona, Montse?
A la cuina.
Doncs ja està, ja ho has aclarit tot. Hi ha exemples arxiconeguts en aquest país, nostre.
A veure, il·lumina'm.
No et sona una senyora que li deien maja?
La maja desnuda?
Doncs ja està. N'hi havia una que havia perdut la roba i una que no.
Sí, doncs i era la versió per als convidats, la que portava roba, i la per el gaudi, com has dit, gaudi i...
Ús privat.
I ús privat, sí. I pàtina de tal.
Gaudi
això
ús privat.
Ho tenien al despatx.
I mira, aquesta, la maja de Goya és un gran exemple, perquè mira, sí. Com dius tu, hi ha les dues versions. Per què hi ha les dues versions? Perquè la de roba és la que s'havia de posar quan venien convidats, perquè com que no era cap deessa... Home, doncs no la podies tenir despullada.
Clar.
Llavors es deia això, no?, que hi havia aquesta... Bueno, es deia, no?, hi ha aquestes dues versions, una per la intimitat i una pels convidats, una amb roba i una sense.
Sort que m'ho has aclarit, tu.
Per això
no dormiré aquesta nit, eh? Anna Maria, tenim la maja vestida, la maja desnuda. I ara què podem... O sigui, hi ha algú que es va revelar tot això?
Totalment. O sigui, aquestes inquietuds que tinc jo ja les han tingut altres dones abans, per sort, perquè per mi han estat referents, i avui te'n porto unes que van aparèixer als anys 80 als Estats Units, que van ser molt punkis, sé que aquestes coses t'agraden, i eren un seguit...
No sé per qui m'has pres.
Eren un seguit de xiques artistes que es posaven unes màscares de goril·la i reivindicaven això, no? Aquest viatge de gènere en el món de l'art. Concretament, elles van fer diverses accions, es deien Guerrilla Girls, perquè tenien aquesta acció tan guerrillera, i una de les accions que més famoses les va fer va ser com una penjada massiva de pòsters per Nova York, i en aquests pòsters versionaven aquestes obres en les quals les xiques apareixen despullades i que són tan famoses dins la història de l'art.
Les Venus de Velázquez, tot això, elles s'hi posaven allà, però amb el cap de goril·la.
Exacte.
Per una mica queixar-se, no?
Que et patés una mica el cap, i damunt et feien unes preguntes que posaven en evidència les decisions dels directors en masculí de museus o directors en masculí de galeries.
Quin tipus de preguntes, per exemple?
És que les dones han d'estar despullades per entrar al Metropolitan Museum? I elles mateixes et contestaven. Menys d'un 5% dels artistes de les seccions d'art modern d'aquest museu són dones, però un 85% dels nus són de dones. Fixa't.
Els tant percents, eh?
Fixa't quin viatge més bèstia.
Sí, el 80% artistes mascles i res.
Més inclús, sí.
I tota la resta senyores despullades, però en canvi artistes dones. Dintre els museus ni una.
No, i no ens estranya, això és lo bèstia, no ens estranya.
La veritat és que aquestes preguntes sort que tenen de profe, eh?
Ah, que sí?
On dones classe? Penso. A l'Escola d'Art de Tarragona?
Sí.
M'han dit?
Sí, tot el temps que vulguin allí estaré. Sí.
I ara, a dia d'avui, no s'està canviant això? O ja, no sé, les Guerrilla Girls, mira, van fer la seva feina i la cosa es va quedar aquí?
Elles són un bon exemple. No és que la cosa hagi canviat tant com ens agradaria, però elles són un bon exemple perquè aquest grup originari es va dissoldre una mica, però han sortit altres, diguéssim, subgrups que segueixen defensant el mateix, però en altres sectors de la cultura, per exemple, en les arts escèniques. I, per exemple, elles es van fer una altra pregunta, bueno, van fer una afirmació meravellosa en un d'aquests pòsters, que m'encanta, i te la recitaré, sobre el teatre, perquè és que no és només en la pintura i en l'escultura, és que tot arreu hi ha problemes. I es van fer una altra d'aquestes proclames meravelloses que deien, Montse, hi ha una tragèdia a Broadway i no és Electra. Ah, que és bona.
Molt bé.
És boníssima. O sigui, encara continuen d'altres maneres perquè la feina no s'ha acabat.
No s'ha acabat.
Una mica, no però acabat. No s'ha acabat.
Seguim estant en despullades, en molts sentits, també amb els drets, no? Si no podem estar als museus i només podem estar ensenyant una mica el cul.
Sí, vaja, però per això estem aquí.
Ens queden aquestes preguntes. M'ha encantat, aquestes històries dels senyors que tenien com una capelleta. Podríem dir que era una capelleta. Sí, com una capelleta.
Sí.
Això en quin segle era, més o menys?
No, això és des de que hi ha representació humana.
Ah, o sigui, està
clar,
això...
Tu penses que museus aterrissen segle XVIII-XIX? Compte quin munt de segles de tenir la teva capelleta d'ús i gaudi privat.
La teva capelleta d'ús i gaudi.
Imagina't quin munt de segles.
Ai, demà hi tornarem a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Som Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Eduard Nas, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Prometem que demà la cosa serà més alegre. Però no us ho podem assegurar, perquè ens encanta el misteri. Bona nit.